Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Dilluns 7 de juny del 2021. El servei d'emergències del comtat nord-americà de Hampton, a Carolina del Sud, rep una trucada.
Necessito que vingui la policia i una ambulància immediatament. Han disparat de mort a la meva dona i al meu fill.
Qui demana ajuda és l'Àlex Murdoch. Les víctimes són la seva dona Maggie, de 52 anys, i el seu fill Paul, de 22. Pertanyen a una de les famílies d'advocats més respectades i influents de l'estat de Carolina del Sud. El cognom Murdoch és sinònim de poder.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. L'hivern del 2023, un judici va tenir amb l'ai al cor bona part de la societat nord-americana. Un advocat de Carolina del Sud es va haver d'asseure al banc dels acusats per l'assassinat de la seva dona i el seu fill. Es tracta d'Àlex Murdoch, membre d'una nissaga amb molts diners i influència, amb molt poder. Avui descobrirem que l'Àlex Murdoch amaga molts secrets, que té al darrere un passat fosc i corrupte i que quan té un objectiu no hi ha res que l'aturi. I la història no s'ha acabat perquè encara ha de respondre davant la justícia de prop d'un centenar de delictes més. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Situem-nos en un poble anomenat Hampton, a les anomenades Terres Baixes de Carolina del Sud. Si mireu el mapa dels Estats Units, és al sud-est, a prop de la costa de l'Atlàntic. És una petita comunitat rural, un lloc tranquil envoltat de boscos i aiguamolls. En una gran finca de més de 700 hectàrees anomenada Moselle, hi viuen els Murdoch, una família adinerada i amb molta influència a la zona. La primavera del 2021, aquesta finca va ser l'escenari d'un assassinat. La dona i el fill petit de l'hereu de la nissaga, Àlex Murdoch, van morir afusellats a la finca. Gairebé un any i mig després del doble crim, el marit i pare de les víctimes va haver d'asseure's al banc dels acusats pels assassinats, en un dels judicis que han creat més fascinació els últims anys als Estats Units. El va seguir el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, Francesc Garriga.
Va tenir una presència als mitjans de comunicació extraordinària i, sobretot, no sent un cas d'algú tan conegut. No era algú que coneguéssim a Washington, no era un nom que tinguéssim present, però, en canvi, posaves la CNN i el tenies en directe, posaves els informatius i tenies la peça, posaves les cadenes generalistes i n'estaven fent seguiment. Fins i tot algun local tipus bar ho tenien posat i la gent estava pendent. I em va semblar bastant fora mida el ressò i el seguiment que la població nord-americana li va donar el cas d'un senyor de qui no havien sentit a parlar mai, però que reunia tots aquests elements que el feien especial, no? Diners, mort, secrets, família... Vaja, ho vam tenir fins a la sopa durant molts dies i el cert és que els diaris no van deixar-la de parlar fins que el cas va quedar resolt.
Remuntem-nos a l'origen de la història, el dia del doble crim. És dilluns 7 de juny del 2021. Passen 7 minuts de les 10 del vespre. El servei d'emergències del comtat de Hampton, el 911, rep una alerta.
Soc l'Àlex Murdoch, soc el 4147 de Mosul Road. Envien la policia i una ambulància immediatament. Han disparat de mort a la meva dona i al meu fill. No es mouen. Acabo d'arribar. Pinta molt malament.
Mentre la policia es desplaça fins a la finca, l'Alex Murdoch continua parlant per telèfon amb el servei d'emergències.
What is her name?
Maggie. D'acord. Com es diuen les víctimes?
Maggie. Maggie i Paul.
Respiren?
No, cap dels dos.
Veu algú per aquí?
No, senyora, jo no era a casa. Acabo de tornar.
No els toqui, d'acord?
Ja els he tocat, per saber si respiraven.
Pocs minuts després, la policia arriba al lloc dels fets i troben els cadàvers de la dona de 52 anys i del noi de 22 al pavelló de caça de la finca, a tocar de les gosseres. Tots dos els han cosit a trets. La Maggie Murdoch té diversos impactes de bala a l'esquena i al pit. El seu fill Paul ha rebut un tret al pit i un altre a la part alta de l'espatlla que li ha afectat el coll i el cap. La sèrie de Netflix Los Murdoch, Muerte y Escándalo en Carolina del Sur, relata els moments posteriors a l'assassinat, quan un dels agents pregunta a l'Alex Murdoch si té alguna idea de què pot haver passat. Murdoch fuig d'estudi, així és com ho recorda el policia.
La seva reacció immediata va ser començar a parlar-me d'un incident que va passar amb el seu fill en un accident amb una barca.
L'Alex Murdoch repeteix constantment que la família ha rebut amenaces arran d'un incident que ve de lluny. Els fets van passar 2 anys abans del doble assassinat. Traslladem-nos al 24 de febrer del 2019. Passen 5 minuts de 2:15 de la matinada.
No, okay. Quina és la seva emergència?
Hi ha hagut un accident nàutic a Ardons Creek i anàvem 6 i ens en falta un.
La persona desapareguda era la Mallory Beach, de 19 anys. Anava en barca pel riu amb la seva colla d'amics. Es coneixien des de ben petits i sempre feien activitats junts. Ara que s'havien fet grans, alguns eren parella. A l'embarcació hi anaven la Mallory i el seu nòvio Anthony, el Connor, i la Maylie, la Morgan i el Paul Murdoch.
La barca, propietat de la família Murdoch, s'havia estavellat contra un pont. Alguns dels nois que hi anaven havien caigut a l'aigua i havien aconseguit arribar a la riba nedant, però hi faltava una de les noies. Al cap de poca estona hi va arribar la policia i diverses ambulàncies per atendre els ferits. La barca la van haver de remolcar fins al moll amb alguns dels tripulants a bord. Un cop a terra ferma, els ferits van rebre les primeres cures. Tots tenien contusions o talls. El que estava més greu era el Connor, que tenia la mandíbula desencaixada i una ferida profunda a la barbeta.
Mentre els ferits rebien els primers auxilis, la policia els va començar a fer preguntes sobre l'accident, que van quedar enregistrades en vídeo. Les imatges mostren com l'Anthony, el nòvio de la noia desapareguda, en veure que si li acostava el Paul Murdoch, va cridar:
"Traieu-me aquest fill de puta del davant!"
L'Anthony retreia al Paul que l'accident havia estat culpa seua i la reacció del Paul va fer que l'Anthony esclatés.
"Hòstia puta, i encara rius? Et fa gràcia? La meva nòvia ha desaparegut, collons! Tant de bo et podreixis a l'infern!"
Quan la policia pregunta a l'Anthony per les circumstàncies de l'accident, el noi, consternat i enrabiat, respon així.
"Sabeu qui és l'Alex Murdoch?"
"Sí, conec aquest nom."
"És el seu fill?"
"És qui conduïa la barca."
"Que no us passi res."
L'Anthony donava a entendre que el Paul Murdoch, per ser fill de qui era, era intocable. Cap a les 5 de la matinada, 1 hora i mitja després de la trucada a emergències, van arribar els submarinistes de la policia, però el corrent del riu era molt fort i no van aconseguir localitzar la Mallory. A més, hi havia massa boira i els equips de rescat no podien fer servir l'helicòpter fins l'endemà. La recerca a l'aigua es va interrompre i va continuar per la llera del riu. Aquella nit no van aconseguir trobar la noia. Mentrestant, els ferits els van traslladar en ambulància fins a un hospital. Tant els nois com els seus pares relaten com van viure els primers moments al centre sanitari. Aquesta que sentireu és la Morgan, que en aquell moment era nòvia del Paul Murdoch.
No van trigar gaire a aparèixer l'Àlex i el Randolph Murdoch, l'avi del Paul. Aquells homes amb tanta influència al comtat de Hampton no dubtarien a dir mentides per tal d'amagar el que fos.
La mare de la Morgan explica que va veure que els dos homes van visitar el Paul a l'habitació on l'estaven atenent. El noi havia quedat ferit lleu. Només tenia alguns cops. Quan l'avi i el pare del Paul van sortir de l'habitació, la mare de la Morgan va sentir aquesta conversa.
El Paul anava molt borratxo. Vaig girar-me i vaig sentir l'Àlex i el senyor Randolph. Recordo que en Randolph Murdoch va dir no, ara no el poden interrogar. Està borratxo com una cuba.
A continuació, els Murdoch van parlar amb la policia i després van entrar a l'habitació del Connor, el noi que tenia les ferides més greus. Quedeu-vos amb el que fa l'Àlex Murdoch, que acaba de parlar amb el Paul. És conscient que el seu fill va molt begut i probablement sospita que podria ser el responsable de l'accident. Ho explica el mateix Connor.
Recordo que em van treure de l'habitació per fer-me un tac i l'Àlex em va xiuxiuejar a l'orella. No diguis res, jo m'encarrego de tot. Estava donant a entendre que qui conduïa la barca era jo.
Els dies posteriors es va intensificar la recerca de la Mallory i una setmana després de l'accident nàutic, el 911 rebia una trucada.
911, quina és la seva emergència?
Creiem que l'hem trobat.
El cos de la noia havia aparegut riu avall. Un cop van localitzar el cadàver de la Mallory Beach, la investigació es va centrar en les circumstàncies de l'accident. La policia no va trigar a esbrinar que la festa que va acabar amb el xoc de la barca contra un pont havia començat moltes hores abans.
El grup de joves havia quedat per passar la tarda vespre plegats. Abans de reunir-se a mitja tarda, el Paul Murdoch havia fet servir un document d'identitat del seu germà gran per comprar cerveses en una mena de gasolinera. Als Estats Units, l'edat legal per comprar i prendre alcohol és als 21 anys i el Paul era menor. La policia va obtenir les imatges d'aquesta compra d'una de les càmeres de seguretat de l'establiment. Cap a les 8 del vespre, la colla es va trobar en una de les propietats dels Murdoch, situada en una illa privada del riu. Els joves van beure alcohol i poc abans de la mitjanit van decidir sortir a navegar. Pel camí es van aturar en un dels pobles que hi ha a la llera del riu. Van entrar en un bar i van prendre unes copes. Tot plegat va quedar gravat per les càmeres de seguretat del bar i del moll.
La policia va tornar a prendre declaració als joves. La gran pregunta era qui conduïa la barca en el moment de l'accident. Tota la colla va assegurar que la duia el Paul.
Tothom li deia, Paul, no condueixis. Però ell contestava, és la meva puta barca i conec el riu. Vosaltres no conduireu la meva barca.
Segons el relat de les víctimes de l'accident, els nois van començar a patir per la seva seguretat.
La barca anava fent cercles. No paràvem de donar voltes fent esses. Estàvem cabrejats.
Fins que la situació es va descontrolar.
Segons relaten els joves, tots havien begut massa. Es van començar a escridassar entre ells fins que totes les veus van acabar increpant el Paul. El petit dels Murdoch es va queixar que la seva nòvia Morgan no l'estava defensant davant la resta de la colla i li va clavar una bufetada. Aleshores es va desfermar el caos i el Paul va deixar anar el volant. El Connor va intentar recuperar el control de la barca, però ja era massa tard i es van estavellar contra un dels pilars del pont d'Arthur's Creek.
Un mes després dels fets, els investigadors no havien detingut ningú i ningú havia assumit cap responsabilitat. Els pares de la Mallory van decidir presentar una demanda contra el Paul Murdoch per haver actuat de forma imprudent i irresponsable amb resultat de mort. Qui parla és la mare de la Mallory.
No vull que això s'encobreixi. Vull que es faci justícia. M'he criat aquí i tota la vida he cregut que els Murdoch es pensen que estan per sobre de la llei.
L'advocat de la família de la víctima denuncia que des del primer moment la investigació va ser irregular per la influència dels Murdoch sobre la policia.
No podem dir que fos un cas d'incompetència perquè és impossible ser tan incompetent. El que no sabíem en aquell moment és que aquella gent tenia connexions amb la família Murdoch i l'Àlex. Tinc els registres telefònics tant de la nit de l'accident com dels dies posteriors. Podem veure un munt de trucades dels investigadors als Murdoch. No van trucar ni una sola vegada al Philip ni a la Renee Beach, els pares de la Mallory.
Dos mesos després de l'accident, el mateix dia que la Mallory hauria fet 20 anys, la policia va detenir el Paul.
Fins aquesta nit no hi havia cap acusat per l'accident.
Paul Murdaugh, de 20 anys, està acusat de 3 càrrecs, un per homicidi imprudent i 2 per lesions greus, tots relacionats amb navegar sota els efectes de l'alcohol. Traumatisme cranial i ofegament són les causes de la mort de Mallory Beach, segons l'autòpsia. La Fiscalia del Districte 14, 2 jutges de Beaufort i l'oficina del xèrif es neguen a participar en el cas per la seva relació amb els Murdaugh. Ara, Paul Murdaugh, de 20 anys, s'enfronta a més de 25 anys de presó.
La fiscalia va llegir els càrrecs contra el noi. Navegar sota els efectes de l'alcohol amb resultat de mort. El Paul Murdaugh es va declarar innocent. El jutge va imposar al Paul una fiança de $50,000 que, evidentment, el seu pare va pagar sense problemes i el Paul va quedar en llibertat. La defensa va al·legar que no es podia demostrar que fos ell qui conduïa l'embarcació, tal com explica l'advocat del jove al documental Low Country, la dinastia Murdaugh, que es pot veure a HBO Max.
Basant-se en les proves, l'Estat no podia demostrar que era el Paul qui pilotava en el moment de la col·lisió. Això ho dic a partir de les declaracions dels testimonis. La nòvia del Paul va dir: el Paul conduïa. Estava molt borratxo, igual que el Connor. Vam anar donant voltes fins que el Connor va agafar el control i vam xocar contra el pont. L'Anthony va dir: el Paul es va posar a la defensiva i va començar a escridassar tothom, així que el Connor va intentar tranquil·litzar-los a tots i que el deixés pilotar la barca. I és interessant el que el Connor va dir a l'hospital. El policia li pregunta: Connor, qui pilotava la barca en el moment de la col·lisió? I el Connor va contestar: no ho sé.
El pare de la Mallory, la víctima, ho rememora d'aquesta manera.
Si hagués estat jo qui conduïa la barca, o algú altre, segurament hauria passat la nit a la presó. I segurament continuaria empresonat.
La situació va generar indignació al comtat de Hampton. El cas va tenir molt seguiment als mitjans locals. Els Murdaugh eren molt populars, però també despertaven molts recels. Els diaris suggerien que el petit de la dinastia s'havia beneficiat de la seva posició i les xarxes socials n'anaven plenes, amb l'etiqueta «Justícia per a la Mallory Beach».
És horrible. La Mallory no rebrà la justícia que es mereix.
La corrupció al sud continua present.
Ni presó ni uniforme de presoner. Paul Murdaugh rep un tracte especial als tribunals.
El Connor, el noi que va intentar recuperar el control de la barca instants abans de l'accident, també va presentar una demanda contra l'Alex Murdaugh per haver-lo volgut inculpar amb l'objectiu d'encobrir la culpabilitat del seu fill. 2 anys després, encara no hi havia cap data fixada per al judici per la mort de la Mallory. I aleshores, moren assassinats la Maggie i el Paul Murdaugh.
Crims. Per què matem?
Dies després del doble crim a la finca de Mosel, la policia pren declaració a l'Alex Murdaugh. Explica que va menjar alguna cosa amb la seva dona i el seu fill i després ells van anar cap a les gosseres. Els Murdaugh tenen gossos de caça.
Així que ells van marxar cap a les gosseres. I què va fer vostè quan van marxar la Maggie i en Paul?
Em vaig quedar a casa mirant la tele i el mòbil i, de fet, em vaig quedar adormit al sofà.
Diu que eren al voltant de les 7 quan es va adormir i que cap a 7:45, quan es va despertar de la becaina, la seva dona i el seu fill encara no havien tornat. Afirma que, a continuació, els va escriure un missatge al mòbil avisant-los que marxava a visitar la seva mare, que té demència.
Quant de temps diria que va passar a casa de la seva mare aquella nit?
45 minuts, una hora.
L'Alex Murdaugh assegura que no va anar a les gosseres, l'escenari del crim, fins a les 10:15 del vespre, que va ser quan va trobar les víctimes i va trucar a emergències. Aquesta cronologia dels fets serà clau en la investigació, però no avancem esdeveniments. La investigació pel doble assassinat arrenca amb molta discreció per part de la policia de Carolina del Sud. El 15 de juny, 8 dies després dels crims, els investigadors només fan una breu declaració que no aclareix res.
Continuem buscant totes les pistes. La investigació està activa i segueix el seu curs.
En vista de la gran expectació que genera el cas i la sequera informativa al voltant de la investigació, 10 dies després del doble assassinat, la família Murdaugh decideix concedir una entrevista en exclusiva a Good Morning America, un destacat programa matinal de la cadena ABC. Un dels germans de l'Alex Murdoch, el John Irving, assegura que el seu nebot Paul havia rebut amenaces.
No em vaig prendre seriosament les amenaces. Si no, hauria avisat o hauria fet alguna cosa. Suposo que em vaig equivocar.
Això provoca que corri com la pólvora una teoria sobre els assassinats. Sentim la Morgan, una de les víctimes de l'accident de barca en què va morir la Mallory 2 anys abans.
És un poble petit. Tothom especulava i parlava. Tothom sospitava de les persones que anàvem a la barca aquella nit.
I les mirades se centren sobretot en un dels passatgers, el que segurament estava més dolgut amb el Paul Murdoch per la mort de la Mallory, el nòvio de la víctima, l'Anthony.
La policia se'n va presentar a la feina. Em van mirar els ulls i em van dir: ets el principal sospitós, digue'ns quina coartada tens.
Tampoc se'n va salvar el Connor, a qui els Murdoch van voler responsabilitzar de la conducció de la barca des del primer moment per exonerar el Paul. Els investigadors també li comuniquen que és sospitós del doble assassinat. Passen els dies i la policia no fa cap detenció. 2 setmanes després dels fets, els investigadors emeten un nou comunicat.
És un cas complex i no podem treballar amb presses. Els agents continuen entrevistant possibles testimonis i recollint i processant possibles proves, amb la mateixa diligència que dediquem a cada cas.
4 dies més tard, el 25 de juny, l'Alex Murdoch ofereix una recompensa de $100,000 per a qui aporti informació que permeti detenir algú relacionat amb els crims. En tot l'estiu, però, no hi ha novetats destacades sobre el cas. Fins al 4 de setembre, fa gairebé 3 mesos del doble crim.
Comtat de Hampton, 911. Quina és la seva emergència?
Se m'ha punxat una roda del cotxe i m'he hagut d'aturar. Algú s'ha acostat a ajudar-me i m'ha intentat disparar.
Li han disparat?
Sí. Estic bé, però no puc conduir.
D'acord.
Em surt molta sang.
D'on? De quina part del cos?
No ho sé. Crec que del cap.
Com es diu vostè?
Alex Murdoch.
La policia i els serveis mèdics es traslladen fins al lloc del tiroteig, una carretera secundària poc transitada. L'Alex Murdoch, que té una ferida al cap, explica als agents com han passat els fets.
Diu que s'ha hagut d'aturar la carretera perquè un indicador del vehicle l'ha avisat que li faltava pressió a una roda. Segons Murdoch, mentre estava revisant la roda, una camioneta de color blau s'ha aturat al seu costat i l'home que la conduïa li ha preguntat si necessitava ajuda. Assegura que tan bon punt li ha contestat, l'individu li ha començat a disparar i després ha marxat a correcuita. Murdoch descriu el seu agressor com un home més jove que ell i amb el cap rapat.
L'Alex Murdoch és traslladat en helicòpter fins a un hospital. Només 2 dies després de l'atac a la carretera, l'advocat torna a ser notícia, però no pas pel tiroteig. L'Alex publica un comunicat en què reconeix que fa 20 anys que és addicte als opioides.
Els assassins de la meva dona i el meu fill han fet que hagi hagut de viure uns moments terribles. He pres moltes decisions de les quals em penedeixo profundament. Deixo el meu despatx d'advocats i inicio un tractament de rehabilitació després d'una llarga batalla que s'ha vist exacerbada per aquests assassinats. Demano perdó a totes les persones a qui he fet mal, incloent-hi la meva família, amics i companys de feina.
L'endemà mateix, el bufet d'advocats respon amb un altre comunicat precisant que Murdoch va dimitir formalment del despatx el 3 de setembre, és a dir, un dia abans que fos víctima del tiroteig. I també remarquen que el van forçar a renunciar després que la firma va descobrir que havia comès apropiació indeguda. Aquest detall no és menor. Els diners, tal com anirem descobrint, tenen un paper crucial en aquesta història. A partir d'aquest moment, la policia obre una altra línia d'investigació. És el matí del 13 de setembre del 2021, 9 dies després del tiroteig contra Murdoch a la carretera.
La policia de Carolina del Sud investiga la suposada apropiació indeguda per part d'Alex Murdoch al bufet d'advocats fundat per la seva família.
Fa uns moments, 5 vehicles policials han sortit d'una de les entrades de la finca de Moselle.
No hi ha pausa. Cada dia que passa, el cas Murdoch monopolitza els titulars. L'endemà de l'escorcoll a la finca de Moselle, la policia deté un home per la seva vinculació amb l'atac a la carretera.
Agents del cos de policia de Carolina del Sud han detingut Curtis Smith, de 61 anys, pel tiroteig a la carretera del 4 de setembre.
La descripció del detingut no coincideix per a res amb la que Murdoch va facilitar a les autoritats després del tiroteig. Es tracta d'un home gran i amb els cabells llargs. I hores després es descobreix la veritat. Escolteu bé el que explica un dels advocats de Murdoch en una entrevista a Fox News, perquè n'hi ha per sucar i pa.
Va acudir al seu camell i li va demanar que li disparés. Mitja hora després, l'home li va disparar al cap. L'assassinat de la seva dona i el seu fill l'han deixat destrossat. La majoria de gent no la supera mai una cosa així. Ell intentava superar-la prenent opioides.
Però al darrere d'aquest intent de suïcidi rocambolesc hi ha una altra raó. Els mateixos advocats de l'Alex Murdoch expliquen que té una assegurança de vida que exclou el suïcidi. El fet que hagués mort assassinat, i no perquè ell mateix hagués tret la vida, hauria permès que el seu fill Buster cobrés la pòlissa, valorada en 10 milions de dòlars. Els advocats asseguren que la intenció del seu defensat era protegir el seu fill gran i emeten aquest comunicat.
El 4 de setembre va quedar clar que l'Àlex creia que posar fi a la seva vida era l'única opció. Durant els últims 20 anys, hi ha hagut molta gent que ha alimentat la seva addicció als opioides. Durant aquest temps, aquests individus s'han aprofitat de la seva addicció i la seva capacitat de pagar quantitats considerables a canvi de drogues il·legals. Un d'aquests individus es va aprofitar de la seva malaltia mental i va acceptar treure-li la vida disparant-li al cap.
Però el detingut, Curtis Smith, que s'afronta als càrrecs de suïcidi assistit, agressió greu amb arma de foc i conspiració per cometre frau en una assegurança, té una altra versió de l'intent d'assassinat planificat. Diu que l'Alex Murdoch li va parar una trampa.
Smith declara que fa anys que coneix l'Alex Murdoch. Va treballar a casa seva fent feines de reparació i també va ser client seu. Murdoch el va assistir com a advocat en alguna ocasió. L'home assegura que el dia del tiroteig, Murdoch li va trucar perquè l'ajudés a la carretera i que, quan hi va arribar, es va trobar que tenia una arma a les mans i s'estava apuntant al cap. Segons Smith, l'Alex Murdoch li va demanar que fos ell qui li disparés el tret, però ell s'hi va negar. Aleshores van forcejar i l'arma es va disparar. Quan va sentir el tret, va fugir cames ajudeu-me.
També insinua que Murdoch en realitat no volia morir, sinó que volia simular que el volien matar i de passada encolomar l'assassinat de la seva dona i el seu fill, el Curtis Smith. Pocs dies després, l'Alex Murdoch es presenta voluntàriament al centre de detenció del comtat de Hampton. Està acusat de conspiració per cometre frau i de frau a una companyia d'assegurances. Tal com havien declarat prèviament els seus advocats, admet que va planificar el seu propi suïcidi per deixar la vida resolta al seu fill gran, l'únic que li queda.
Així podria cobrar l'assegurança de vida, oi?
La podria cobrar el meu fill. Vull dir que sabia que estava a punt de perdre-ho tot. He estat molt malalt i demano sincerament disculpes per haver mentit.
La jutgessa li imposa una fiança de 20.000 dòlars per deixar-lo en llibertat, però amb una condició, que reprengui el tractament de desintoxicació. Així que Murdoch paga la fiança i torna a la clínica de desintoxicació de Florida on s'estava tractant. Per la seva banda, la policia emet un nou comunicat.
Les detencions, en aquest cas, són només el primer pas del procés.
La policia de Carolina del Sud no s'equivoca. Encara queda molta tela per tallar. 4 mesos després de l'assassinat de la Maggie i el Paul Murdoch i un mes després de l'incident del tiroteig, l'Alex Murdoch s'ha d'enfrontar a una altra tragèdia del passat. Tornem a la finca de Mosel, el mateix escenari de l'assassinat de la Maggie i el Paul Murdoch, però 3 anys abans. Retrocedim en el temps fins al 2 de febrer del 2018.
Quina és l'emergència?
La meva assistenta ha caigut i té sang al cap. No la puc aixecar de terra.
D'acord, és a terra? A on és?
És a terra.
Està conscient?
No està conscient.
La dona que heu sentit trucant al servei d'emergències és la Maggie Murdoch. Va alertar al 911 que la seva assistenta, la Gloria Satterfield, havia caigut per les escales de la casa situada a prop del pavelló de caça de la finca. Feia uns 20 anys que la Gloria treballava per a la família Murdoch. Poc després de l'avís a emergències, la dona va ser atesa pels serveis mèdics a la finca de Mosel. Mig inconscient, la Gloria va dir als sanitaris que no sabia com havia caigut per les escales. La van traslladar fins a un hospital, però les ferides que tenia eren molt greus i va morir dies més tard. Quan la policia li va prendre declaració sobre l'accident, l'Alex Murdoch va donar aquesta explicació.
Va poder parlar amb la Glòria abans que se l'endugués l'ambulància?
Sí.
D'acord. Li va preguntar què havia passat?
Em va dir que havia caigut per culpa dels gossos.
D'acord, o sigui que no hi va haver cap testimoni que ho presenciés.
No, que jo sàpiga.
El 2018, la mort de l'assistenta es va considerar un accident. No es va fer l'autòpsia al cos de la víctima. I ara, quedeu-vos amb aquest detall. Al funeral de la Glòria, l'Àlex Murdoch va fer una proposta sorprenent a la família de l'assistenta.
Va demanar als familiars de Glòria Satterfield que presentessin una demanda contra ell com a propietari de la finca on hi havia hagut l'accident mortal, i fins i tot els va proporcionar el nom d'un advocat perquè tirés endavant l'acció judicial. Això sí, es va oblidar de dir que aquest advocat era el seu millor amic i el padrí del seu fill Paul. Els familiars de l'assistenta van demanar a aquest advocat que emprengués accions legals, però ni el lletrat ni Murdoch els van dir mai si la demanda havia prosperat.
Ara, al setembre del 2021, les tragèdies i els escàndols que envolten l'Àlex Murdoch són en boca de tothom. Cada dia es publiquen articles sobre la família. Alguns d'aquests articles parlen sobre l'accident de l'assistenta que va caure per les escales i asseguren que el cas va acabar amb una compensació de 4,3 milions de dòlars a la família de la víctima. Quan els familiars de la Glòria llegeixen aquesta informació a la premsa, queden bocabadats, perquè no han rebut mai ni un dòlar d'indemnització. Aleshores, presenten una demanda contra l'Àlex Murdoch, aquest cop per estafa. Qui parla és l'advocat de la família de la Glòria Satterfield. Money was
recovered and... Els diners es van cobrar, però no van arribar mai a mans dels meus clients. Això semblava impossible, així que vam decidir contactar amb els Murdoch. Esperàvem que ens diguessin que havia estat un malentès, que els diners eren en un compte o en un fideïcomís. Però no hi va haver cap resposta i vam presentar una demanda, perquè necessitàvem una citació per poder obtenir informació.
Després que Murdoch hagués reconegut la intenció de defraudar la companyia d'assegurances amb un suïcidi assistit, després que plani la sospita que s'ha apropiat indegudament de fons del seu despatx d'advocats, la policia decideix obrir una investigació pel cas de la Glòria Satterfield. Els advocats de la família de la Glòria es reuneixen amb la policia i amb l'FBI, que a hores d'ara ja està investigant Murdoch per diversos delictes econòmics, i descobreixen una martingala financera. La companyia asseguradora havia pagat els diners. Sobre el paper, constava que els diners s'havien cobrat i s'havien fet arribar als demandants, però en realitat havien anat a parar a un compte privat del Bank of America, o el que és el mateix, a la butxaca de l'Àlex Murdoch. El 14 d'octubre del 2021, un mes després de l'inici d'aquesta nova investigació i 4 mesos després de l'assassinat de la Maggie i el Paul Murdoch, els agents de la llei actuen.
Notícia d'última hora. La policia de Carolina del Sud ha detingut Àlex Murdoch. La policia l'investigava per haver-se apropiat de la indemnització als fills de Glòria Satterfield.
Murdoch compareix davant la justícia. Es declara innocent i es nega a respondre a les acusacions. La decisió que pren el jutge sorprèn tothom. Diu literalment, aquesta vegada no hi ha possibilitat de fiança. 2 dies després de la detenció, l'Àlex Murdoch entra a la presó. Mentre la demanda civil segueix el seu curs, la policia anuncia que investigarà la mort de l'assistenta per una possible responsabilitat penal. A tot això, la policia i l'FBI continuen investigant les activitats il·lícites de Murdoch a través del bufet d'advocats on treballa, i a finals del 2021 un jutge fixa una fiança de 7 milions de dòlars per una 50ena de delictes. Al juny del 22, el Tribunal Suprem de Carolina del Sud l'inhabilita oficialment per exercir l'advocacia a l'Estat basant-se en la seva mala conducta professional. L'imperi dels Murdoch s'ensorra com un castell de cartes. Què més podria passar?
Interrompem la programació per una notícia d'última hora.
Àlex Murdoch ha estat acusat oficialment de l'assassinat de la seva dona i el seu fill.
L'acusació alega que Murdoch va disparar la seva dona Maggie, de 52 anys, amb un rifle, i el seu fill Paul, de 22 anys, amb una escopeta. Shotgun.
El 14 de juliol del 22, Murdoch és acusat de 2 càrrecs d'assassinat i 2 de tinença d'armes durant la comissió d'un crim violent. La policia emet aquest comunicat.
Durant els últims 13 mesos, la policia de Carolina del Sud ha treballat dia a dia per construir un cas contra el responsable dels assassinats de Maggie i Paul Murdoch. En cap moment els agents han perdut el focus en aquesta investigació. La prioritat ha estat assegurar que es fes justícia. Avui fem un pas més en un llarg procés de justícia per la Maggie i el Paul.
L'Àlex Murdoch es declara no culpable dels delictes d'assassinat. El jutge considera que l'exadvocat, que porta 9 mesos empresonat arran del cas del frau a la família de l'assistenta Glòria, ha de continuar a la garjola.
Possibilitat de fiança denegada. Gràcies a tothom.
Si el declaren culpable del doble crim, l'Àlex Murdoch s'enfrontarà a una pena que pot anar dels 30 anys a la cadena perpètua. A més, la llista de delictes financers que se li imputen es continua allargant. Al desembre del 2022 està acusat de prop d'un centenar de càrrecs. La data del judici pel doble assassinat s'acosta i Murdoch no pot tenir més fronts oberts. Si ho recordeu, encara queda pendent de resoldre la demanda presentada contra el seu fill Paul per la família de la Mallory, la noia que va morir en accident de barca, i la del Connor, el noi a qui els Murdoch van voler endossar la responsabilitat de conduir l'embarcació.
A principis de gener del 2023, els Murdoch arriben a un acord amb la família de la Mallory. El tracte s'estableix entre els pares de la víctima i el Buster Murdoch, l'únic fill viu de l'Àlex Murdoch. Consisteix a repartir part de l'herència del Buster procedent de la venda de la finca de Moselle, que estava a nom de la seva mare. Determina que la família de la víctima rebrà $275,000 i que el Buster Murdoch en rebrà $530,000. La resta dels diners que s'obtindran de la venda es repartiran entre la resta de supervivents de l'accident del vaixell i es destinaran a despeses legals, com ara els honoraris dels advocats.
I el 23 de gener del 2023, 17 mesos després de l'assassinat de la Maggie i el Paul, arrenca el judici contra l'Àlex Murdoch al Palau de Justícia del comtat de Colleton. L'expectació és màxima. Els mitjans el qualifiquen de judici del segle a Carolina del Sud. De matinada, ja es formen cues de periodistes i curiosos per entrar a la sala, tal com explica el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, Francesc Garriga.
El cas té tots els elements, no? Una família rica, una família d'aquestes que han governat o que han controlat o que han tingut poder en una zona molt rural, fins al punt que el jutge que supervisava aquest cas va haver de fer retirar un retrat de l'avi de l'acusat, perquè tota la família tenien una vinculació amb el món judicial d'aquest comtat molt bèstia, no? I el jutge va decidir que no podien jutjar el net d'un senyor que estava allà penjat i, doncs, durant la durada del judici van retirar el quadre de l'avi, no?
Precisament per això, per la influència i les connexions de la família Murdoch, la selecció dels membres del jurat no és fàcil. Es convoquen centenars de candidats i quan el jutge els pregunta si coneixien el cognom Murdoch, tots es posen drets. 2 dies després, el jurat està format. Els al·legats inicials de la fiscalia i la defensa són aquests.
Les proves demostraran que va matar la Maggie al Paul.
Amb la llei a la mà, ell no va fer res.
L'acusació vol demostrar que l'Àlex Murdoch tenia motius i oportunitat per cometre els crims.
La nit del 7 de juny del 2021, el seu fill Paul Murdoch era en una petita habitació a les gosseres que tenen a la propietat. L'acusat, que és aquí a la sala, Àlex Murdoch, va agafar una escopeta de 12 cartutxos i li va disparar primer al pit i després a l'espatlla. Aquest segon tret li va causar danys cerebrals catastròfics. Uns instants després, l'acusat va agafar un rifle 300 Blackout o similar i va obrir foc contra la seva dona Maggie. Pam, pam! I la va matar a l'instant.
Per la seva banda, la defensa diu que no hi ha cap prova sòlida que ho demostri.
No hi ha testimonis oculars. No hi ha empremtes dactilars. No hi ha proves forenses. No hi ha res.
None. Pel que fa al mòbil dels assassinats, la fiscalia argumenta que l'acusat volia desviar l'atenció dels nombrosos delictes financers que pesaven contra ell, les dimensions de l'estafa a l'Estat, el seu despatx d'advocats i els seus clients es calculen $9,3 milions. Per començar, el fiscal desplega la cronologia de la nit dels assassinats a partir dels registres telefònics de les víctimes i l'acusat i les dades del GPS del vehicle de l'Àlex Murdoch.
Els telèfons de la Maggie i el Paul no van tornar a funcionar a partir de les 20:49. El mòbil d'ella va aparèixer fora de la finca, a un quilòmetre de la propietat encara no. A les 21:02, el telèfon de l'Àlex Murdoch va registrar una successió de 283 passes a l'interior de la finca de Mosel. A les 21:04, l'exadvocat va trucar a la seva dona Maggie i a les 21:06 li va tornar a trucar. El GPS del seu vehicle mostra que a aquesta hora va sortir del recinte i poc després va passar per davant del lloc on la policia va trobar el telèfon de la Maggie Murdoch. Basant-se en aquestes dades, els investigadors creuen que els crims es van cometre entre les 20:49 i les 21:06.
La defensa argumenta que això només són teories i conjectures i les rebat així.
El que també veureu és que l'Àlex Murdoch estava trucant aquell telèfon a les 21:06. Quan va sortir de la casa, va trucar dues vegades a la seva dona i també li va enviar un missatge de text. I també sabem que a les 21:06, mentre engega el seu cotxe, el telèfon de la Maggie és al costat de la carretera, a gairebé mig quilòmetre de distància. O sigui, l'Àlex Murdoch és Houdini. Això és màgia. Això és inexplicable.
La fiscalia considera que l'exadvocat va trucar a la seva dona per crear una cortina de fum i assegura que disposa de proves irrefutables que el situen al lloc del crim en el moment dels fets. La prova clau és un vídeo de Snapchat. Es tracta d'una aplicació que permet intercanviar de forma ràpida imatges que desapareixen immediatament després d'haver-les visualitzat. L'acusació ha pogut recuperar un vídeo gravat pel Paul Murdoch, la víctima, la nit del doble crim a les 20:44 del vespre. A les imatges que es projecten a la sala s'hi veu un gos i se senten de fons diferents veus. Una és la de la Maggie i l'altra és la del Paul i, segons l'acusació, la tercera veu és la de l'Àlex Murdoch. Un amic del Paul que va rebre el vídeo de Snapchat declara al judici. Sentim l'interrogatori del fiscal i les respostes del noi.
Quines veus va sentir?
L'Àlex, la senyora Maggie.
Com n'està de segur?
Molt segur.
Al 100%?
Correcte.
El fet que l'Àlex Murdoch fos a les gosseres a les 20:44, només 5 minuts abans dels assassinats, segons la línia de temps marcada pels investigadors, fa saltar pels aires la seva coartada. Recordem que l'exadvocat va dir que aquella tarda va fer una migdiada, que cap a 7:45 es va despertar i que passades les 8 els va escriure un missatge a la seva dona i al seu fill avisant-los que anava a visitar la seva mare malalta, que en cap moment, abans de trobar els cossos afusellats, havia estat a les gosseres. La fiscalia també presenta un altre vídeo extret del buidatge del mòbil del Paul Murdoch. Mostra que l'acusat no duia la mateixa roba amb què anava vestit després dels crims.
El vídeo, també de Snapchat, que va gravar el Paul a les 19:56, al voltant d'una hora abans de la seva mort, segons la cronologia de la policia, s'hi veu l'Àlex Murdoch amb una camisa blava i pantalons de color caqui. A les imatges de la policia a l'escenari del crim, l'exadvocat va vestit amb una samarreta blanca i uns pantalons curts. L'acusació dedueix que després de cometre el crim es va canviar de roba i se'n va anar a casa de la seva mare per tenir una coartada.
Els fiscals també posen en dubte que Murdoch passés entre 45 minuts i una hora i mitja visitant la seva mare, tal com ha declarat diverses vegades davant la policia. Com que la mare no pot declarar perquè té Alzheimer, l'acusació crida com a testimoni la cuidadora.
Quant de temps va ser a l'habitació amb vosaltres?
Uns 15 o 20 minuts. 20 minuts.
L'acusació calcula que el període de temps entre el trajecte d'anada i de tornada a casa de la seva mare i els 20 minuts que hauria passat amb ella suma un total de 50 minuts com a màxim. Aquest temps seria suficient per sortir de la finca a les 21:06, l'hora en què se sap que va posar en marxa el cotxe, visitar la seva mare, tornar a la propietat i avisar al servei d'emergències minuts després de les 10 del vespre. És el torn de la defensa. Considera que el fet que l'acusat dugués la roba sense taques de sang és una prova d'innocència i ho argumenten a partir del testimoni d'un forense expert en armes i esquitxades de sang. La Maggie Murdock va rebre 5 trets amb un rifle i el Paul Murdock 2 trets amb una escopeta.
L'expert afirma que qui hagués disparat a les víctimes a tan poca distància s'hauria de tacar de sang, i no només a la samarreta. A més, diu que les víctimes les van tirotejar gairebé al mateix temps, per sorpresa, sense que tinguessin temps de defensar-se o de fugir.
Una de les principals proves de la defensa són precisament les armes que es van fer servir. Segons l'expert, dur a sobre dues armes llargues alhora hauria estat feixuc i hauria estat molt difícil disparar a les dues víctimes pràcticament al mateix temps.
La meva opinió és que totes les proves suggereixen que hi havia almenys dos tiradors a l'escena del crim.
Però el principal raonament que fan servir els defensors és que l'Alex Murdock hauria estat incapaç de matar la seva família. Volen demostrar que l'Alex és un pare devot i que està destrossat pel dolor. Per això fan pujar a l'estrada el seu fill Buster.
Vull dir que estava devastat. Tenia el cor trencat. Vaig entrar per la porta i el vaig veure. Li vaig fer una abraçada i es va ensorrar.
Després de declarar, estreny la mà del seu pare, que decideix pujar a l'estrada. Mig plorós, l'Alex Murdock confessa tots els delictes financers, però pel que fa a l'assassinat de la seva dona i el seu fill, defensa que és innocent.
El 7 de juny del 2021, vostè va agafar aquesta arma o una com aquesta i va disparar al pit del seu fill Paul a la seva casa de Moselle Road?
No ho vaig fer.
Senyor Murdock, va agafar una arma Blackout 300 com aquesta i va disparar a la seva dona a la cama, al tors o en qualsevol altra part del cos?
No he disparat mai a la meva dona ni al meu fill. Mai.
Ever. I reafirma davant el jurat la seva teoria que els assassinats estan relacionats amb l'accident de barca del 2019 en què va morir la Mallory.
I crec que el naufragi del vaixell és la raó per la qual van assassinar en Paul. Perquè us puc dir amb certesa que la persona o les persones que van fer el que vaig veure el 7 de juny odiaven en Paul Murdock i tenien el cor ple de ràbia.
En canvi, admet que no va dir la veritat sobre la seva presència a les gosseres poc abans del crim, tal com mostra el vídeo de Snapchat presentat per la fiscalia. Diu que un cop va començar a mentir, va haver de continuar mentint. També reconeix que va cometre fals testimoni quan va dir que l'assistenta morta a la seva finca el 2018 va ensopegar amb els gossos abans de caure per les escales. L'objectiu d'aquesta mentida era agilitar el pagament de l'assegurança per accident. Atribueix la mentida a la seva addicció a les drogues i revela que cada setmana es gastava milers de dòlars perquè es prenia més de 60 pastilles al dia.
A mesura que la meva addicció va anar evolucionant, amb el temps em vaig enfrontar a situacions o circumstàncies de paranoia.
Els mitjans i les xarxes transmeten i comenten minut a minut el judici.
No hi havia ningú que defensés aquest senyor. Però no hi havia ningú que defensés aquest senyor perquè ell mateix va quedar molt desacreditat amb totes les mentides que se li van anar desmuntant durant el judici. De fet, ell va tenir un posat sempre durant el judici d'home apenat, d'home trist, va defensar la seva innocència, però no tenia gaires més arguments que dir jo mai faria això, jo mai faria mai mal a la meva família, mai ho hauria fet. Però, clar, després anaven desmuntant-li. No, és que tenim una gravació que se't veu aquí i tu ens havies dit que no hi eres. No, és que tenim això. I, clar, ell l'únic que podia fer era plorar. Plorar i dir que no havia estat ell. Per tant, és evident que hi havia un clima desfavorable cap a ell.
Amb aquest clima desfavorable de fons, després de 6 setmanes de judici en què declaren 75 testimonis i es presenten al voltant de 800 proves, el jurat es retira a deliberar. En menys de 3 hores, prenen una decisió unànime.
Entenc que hi ha un veredicte, pot entrar al jurat.
L'estat de Carolina del Sud, el comtat de Colleton, el Tribunal de Sessions Generals, durant el període de juliol del 2022. L'estat contra Richard Alexander Murdock per acusació d'assassinat. Veredicte culpable. L'estat contra Richard Alexander Murdock, acusació pertinença d'armes durant la comissió d'un delicte violent. Veredicte culpable. Verdict guilty.
El 2 de març del 2023, un any i nou mesos després de l'assassinat, el jutge s'adreça directament a Alex Murdoch abans de dictar sentència.
Potser no ha estat vostè, sinó el monstre en què es converteix quan pren 15, 20, 30, 40, 50, 60 pastilles d'opioides. Potser es va convertir en una altra persona. Això ja ho he vist abans. La persona que tinc davant meu no és la persona que va cometre el crim, però sí que és el mateix individu.
I la sentència és tan dura com les paraules del jutge.
Per l'assassinat de la seva dona Maggie Murdoch, una sentència a cadena perpètua. Per l'assassinat de Paul Murdoch, a qui probablement va estimar tant, el condemno a presó durant la resta de la seva vida. Aquestes condemnes seran consecutives.
Un cop acabat el judici, un dels membres del jurat explica que n'han tingut prou amb 45 minuts per declarar culpable l'Alex Murdoch. Assegura que el jurat en cap moment ha vist que tingui ni remordiments ni compassió. Pocs dies després que es fes pública la sentència, els advocats de l'Alex Murdoch van anunciar a través de Twitter que presentarien recurs amb l'argument que la majoria de proves presentades eren circumstancials. Tot i això, sobre l'advocat caigut en desgràcia, encara pesen càrrecs per malversació, blanqueig de diners, conspiració i frau fiscal que es calculen en 9,3 milions de dòlars. Per aquests delictes s'enfronta a 700 anys més de presó. A més, la policia de Carolina del Sud continua investigant la mort de l'assistenta dels Murdoch, Gloria Satterfield, per determinar si realment va morir a causa d'un accident. Hi ha telenovel·les amb menys girs de guió que el cas Murdoch. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió, Sílvia Comet. Coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Can't take it back once it's been set in motion. You know I love to rub it in like lotion. If you only pray on Sunday, could you come my way on Monday? 'Cause I like to do things God doesn't approve of. If she saw us, she couldn't look away, look away, look away. She'd wanna get involved, involved, involved.
I can see you clear as day.